Recorda que pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
Doncs anem també per l'última secció d'aquest 2023 de teràpia estructural amb l'Àlvars Fortian. Molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
I moltes gràcies per estar una vegada més als nostres estudis i compartir aquesta estoneta tan interessant.
Uai, gràcies a tu per la gran oportunitat de poder explicar tot això que sento i visc aquí a la ràdio. T'estic molt agraït i per mi sempre fa... Em fa molta il·lusió venir, tot el que és l'estudi, és molt divertit.
És que això és cria màgia i addicció de la bona, eh?
Així és, així és. I bé, avui tenia intenció de parlar dins el que és la tècnica estructural, aquesta tècnica que bé, porto anar fent 6 anys, i treballo aquí a Figueres, en el centre Aeronai, gràcies a la Carme Mallirac, que em va obrir les portes, i des d'allà, doncs, si algú volgués provar aquesta tècnica, a part que em pot contactar per WhatsApp o em pot trucar amb el 678 75 10 75, doncs podem atendre aquí a Figueres, al centre Aeronai. Avui volia parlar, gràcies a bueno, haver parlat amb tu prèviament, d'un dels sistemes que utilitzem per dissoldre bloquejos emocionals, no? Com podem saber que una persona té un bloqueig emocional,
doncs
si no ens ho explica, no?
Exacte. Clar, perquè tu quan treballes amb una persona, aquella persona, en principi, no t'explica res de la seva vida. O sigui, és treballar sense cap mena d'informació, Àlvar.
Exacte. És més, som nosaltres, en cas que li diem al client que li passa, no necessitem que ens expliqui res. I això xoca molt, no? Que una persona pensa que quan va a mirar, va a algú que l'ajudi, el primer que et neix és orientar-lo, que és el que et passa, no? Sí que, bueno, 4 coses importants que ens puguin dir, però realment no necessitem que ens expliquin res, ja que el sistema que utilitzem és la kinestèsia, no? Ara en parlarem.
Què és la kinestèsia? Perquè l'altre dia que estàvem parlant tu i jo, precisament a consulta, vaig pensar, dic, ostres, jo crec que és un tema com molt interessant per donar-lo a conèixer i aprofundir una miqueta més amb tot el tema de la teràpia estructural, Àlvar.
Sí, és una eina que s'ha fet servir ancestralment, no estem inventant res, com, bueno, el senyor Salomó, el savi Salomó, o Aristòtel, ja ho utilitzaven. Per explicar una miqueta què és la kinestèsia o radiostèsia, aquí nosaltres partim de que la nostra ment està dividida en dos grans parts. No sé si els que ens estan escoltant alguna vegada havien sentit que fèiem servir només el 10% del cervell. Bé, en realitat el fem servir tot, si no tindríem un tros del cervell molt gros que estaria arrugat i pensit. El fem servir tot, però de forma conscient només fem servir el 10%. L'altre 90% del cervell és, se'n diria, ment no conscient. Hi ha qui en diu subconscient, hi ha qui en diu, bueno, de moltes maneres, jo li dic no conscient. Aquesta part del cervell funciona d'una altra manera, és un sistema operatiu diferent a la ment conscient, i en allà hi ha moltíssima informació. El no conscient s'activa quan dormim, ordena arxius, records, pensaments, i allà hi trobem patrons i càrregues heredades. Bé, el no conscient opera 100 vegades més ràpid que la nostra ment conscient i no sabem el que opera. Llavors, una de les coses que ens porta la tècnica estructural és equilibrar els pensaments del no conscient que s'ajustin al pensament conscient, fet que fa que moure'ns per la vida en sigui més fàcil. En el no conscient podem trobar tota la informació que tenim ancestral, nostra, informació del present, que no té per què ser aquí on estic, de tot arreu hi ha informació, i inclús informació de totes les variables de futur. És una passada el no conscient.
De futur?
Sí, totes les variables de futur les tenim en el no conscient. Aquella informació està allà. El problema que tenim és que des de la nostra ment conscient no podem accedir en el nostre ment no conscient.
És molt fort, eh?
Sí.
Sí, pensat així conscientment, és molt fort que des de la nostra consciència no podem accedir a una part que ja és nostra, que forma part de la no consciència, perquè suposo que allà ho hem volgut com amb aquests mà, no? Tot allò, això és com un quarto dels trastos aquells que, mira, vaig acumulant i ho deixo allà, i sí, quan un dia vas a fer neteja, comences a trobar-hi absolutament de tot. Però quina mandra que fa anar en aquella sí, habitació, no?
Correcte. I com és un sistema operatiu diferent, és com si la meva ment conscient fos Windows i el meu no conscient fos Mac. No puc connectar un amb l'altre. Però hi ha un intermediari, que és el cos. I aquí ve la kinesiologia. El savi Salomó hi ha una història molt, molt divertida d'ell es deia que ell ho sabia tot, no? Ell utilitzava el seu cos per accedir a través conscientment, feia una pregunta i el seu cos responia, perquè com que el cos està connectat tant al conscient com en el no conscient, ell feia una pregunta, observava el seu cos i veia si la resposta era sí o era no, perquè responia al no conscient. I aquí va començar tot. Van venir dues senyores barallades perquè deien les dues que un nen que portaven era seu. Llavors, les dues estaven amb estiria fluixa amb el nen, que no, que és meu. Aquesta és la història més coneguda que sé d'ell. Ell va decidir que el que faria seria, davant d'elles els hi va dir que agafarien el nen i el partirien per la meitat i així cadascuna tindria el seu tros. I clar, la que era la mare de debò va dir, no, que se'l quedi l'altre. Abans no el tallis en dos. I així ell va saber qui era la mare, no? Com aquestes, durant la seva història, sempre trobava la resposta a tot i per això es va dir el savi Salomó, no? Com ell, n'hi han hagut molts, històricament, i bé, arribem al dia d'avui i ens trobem una eina, hi ha gent que fa servir el pèndol, hi ha gent que fa servir, per exemple, la policia, fa servir el polígraf, no és algo estrany, sempre ha estat amb nosaltres aquest sistema, no? Llavors, el polígraf, per exemple, hi ha una persona que ha fet alguna cosa i no ho sabem. El connectem a una màquina que detecta si el seu cos s'altera o no s'altera, si va cap a sí o va cap a no, analitza què és sí, analitza què és no, i li fa preguntes. I ell conscientment pot dir no, però el seu cos diu sí, i això no menteix, no? És exactament el que acabo d'explicar.
Això està comprovat científicament?
Sí. Sí, és més, clar. Si no estigués comprovat científicament...
Si la policia treballa amb això, sí. Però clar, moltes vegades ens pot crear fins i tot aquest dubte.
Sí, clar, aquí està. El problema que ens trobem, o la gent que utilitza el pèndol, o la gent que aprèn a treballar a través del seu cos per accedir a informació que conscientment no té, el problema és que si tu fas una pregunta mal feta, rebràs una resposta igualment. Rebràs una resposta correcta a una pregunta mal feta. I aquí és on la gent es perd. Tècnica estructural, per mi, és l'eina perfecta per fer les preguntes adequades, les que necessites per ajudar algú. I està perfectament fet aquest mètode per tal de que no t'equivoquis. I és aquí la clau d'aquesta tècnica. Per mi, quan treballem la part emocional, fem unes preguntes que ens marca aquest protocol i ens arriba, arribem a trobar i a dissoldre uns bloquejos emocionals d'una persona que no coneixem, que li va passar un dol fa 17 anys i 3 mesos. Podem ser així decorats i coincidim. I utilitzem així a través d'aquest protocol que ens porta amb la kinesiologia a trobar el conflicte. Per mi la clau és aquesta, fer les preguntes correctament.
Les preguntes venen marcades per al protocol? Mm-hmm. O cada persona que exerceix aquest tipus de teràpia les fa de manera, de manera individual? O sigui, estan totes basades en un protocol o no? Tu quan treballes amb una persona és el que t'arriba i fas la pregunta que tu creus convenient per ajudar la persona.
Caram, molt bona pregunta. Amb tècnica estructural, perquè en altres tècniques...
De teràpia estructural, sí.
Amb tècnica estructural, m'agrada més dir-li tècnica que teràpia, però així no sembla algo com agressiu per a la persona, en realitat és una ajuda.
Sí, sí.
Hi ha un protocol molt ben marcat i tu fent la kinestèsia vas preguntant, he de treballar aquest punt? I et surt sí o et surt no? No, doncs, i aquest altre? Llavors, la nostra ment conscient, que és la que ens pot portar a equivocar-nos, es manté durant el treball com a observadora. I jo vaig fent preguntes i vaig veient la resposta. Surt, he de treballar aquest punt? No. Treballar l'altre? No. He de treballar aquest? Sí.
Clar, són preguntes així més concretes sobre els punts.
Sí, exacte.
Clar, i tu llavors ja relaciones cada punt amb una emoció.
Bueno, clar, hi ha un punt que és emocions, però hi ha un altre punt que és activació. Hi ha un altre punt que és ajustar, que aquest paràmetre només el té tècnica estructural, que jo sàpiga. És originari i propi d'aquesta tècnica, que és ajustar el pensament conscient amb el no conscient.
Voilà.
I aquest és un dels punts molt potents. Tot i així, també, i bueno, hi ha altres punts, no? Com ara l'activació, integració, hi ha alliberament, hi ha pujada a el que és la vibració, que és la vibració, la percepció que té la persona de la realitat. Tots sabem que el got pot estar mig buit o pot estar mig ple. Llavors hi ha una sèrie de punts on, per exemple, jo, Àlvar, com a facilitador d'aquesta tècnica, puc pensar, ostres, per aquest client, el seu seria que li pugéssim la vibració, perquè està molt trist. Però quan em poso a treballar en el protocol, em pot portar a treballar 15-20 punts i en cap moment passar per la vibració. Aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, que és evitar encanteris. L'encanteri és, amb una bona intenció, fer mal. Clar, com utilitzem aquesta tècnica no podem fer mal. Sempre ho diem, però ara explico el per què. Perquè utilitzo aquesta tècnica que fa que el meu no conscient, que sap què és el que hi ha, actuï. I el meu conscient, que es pot pensar equivocadament que allò és bo per la persona, es manté com observadora, no interfereix, i es queda sorpresa amb els punts que em toca treballar, no? Evitem així que amb una bona intenció puguem fer un mal. L'exemple seria això, el pare que és advocat i el fill vol ser pallasso, ho sent en el seu cor, i el pare li diu, no, no pots ser pallasso perquè seràs un desgraciat, has de ser advocat. I el nen es fa advocat, però és desgraciat tota la vida perquè no ho sent i res l'omple. No? Aquí està l'exemple, amb una bona intenció, fer el mal. Nosaltres amb això ens en salvem, perquè la nostra ment conscient només es manté com observadora. I aquí com a concepte és el fet d'estar neutres, oberts a totes les possibilitats.
No, i de fet la informació la rebeu de l'altre, bueno, del cos, de la persona que és el que parla, no? No, no des del vostre punt.
Vale, clar. Si féssim com el polígraf, que utilitzem el cos de l'altra persona per obtenir una informació, tindríem una realitat relativa. En aquí el que tenim és que aquest protocol ens permet accedir a la informació de la persona que ens ha vingut només amb el simple fet de que ens doni permís. I utilitzem el nostre propi cos per accedir a un protocol. La qüestió és que tant el no conscient, això és complex, eh?
Sí.
Tant el no conscient de la persona que ens visita com el nostre estan en ordre, tenen la mateixa informació. Jo no puc saber la seva si no tinc el seu permís.
Tinc entès que en el cas dels menors, com a pares o mares, sí que podem? O com funciona exactament? Perquè em sembla que en alguna ocasió sí. Me n'havies parlat. Clar. I això també pot ser molt interessant, perquè com a pares i mares, moltes vegades volem ajudar els nostres fills, clar, i molts cops tampoc està a les nostres mans. Com hi podem arribar a situacions determinades?
Bé,
és aquesta tècnica, eh? Parlo sempre.
Sí, en primer lloc m'agradaria dir que menors de 7-8 anys, més o menys, entre 7-8 anys, menors, el que puguin sentir o viure a nivell emocional, inclús dolències físiques, és un mirall de les emocions de la mare. Alguns hauran vist que potser algunes mares que ens puguin escoltar que hagin passat algun moment difícil a la seva vida i tinguent un fill de 5 anys, el fill es posa malalt. D'alguna manera és un mirall de l'estat emocional de la mare. A partir dels 7-8 anys, fins als 10-12, intervenen les emocions dels dos progenitors. És mirall de l'estat emocional dels pares, de tots dos. I a partir dels 12 anys, més o menys, es desvincula d'aquest lligam tan directe i es comencen a crear les seves pròpies emocions. És aquí quan també els nens senten un rebuig, un enfado cap als pares, no? Aquesta pubertat, perquè hi ha un desvinculament d'emocions directes. Llavors, la millor ajuda que podem fer per a un menor d'edat és treballar-nos a nosaltres. Si jo estic passant per una situació a la feina que m'és molt estressant, és molt normal que el meu fill de 5 anys pateixi hiperactivitat i no li vagi bé a l'escola. Si jo gestiono la meva situació quant a la feina, veuré com, sense fer res directament amb el meu fill, ell canvia. És fascinant. M'he trobat diferents casos i ho he pogut corroborar que això és així, no? I a nivell de psicologia ja se sap que això és així.
Home, de fet, jo crec que això, ja sense arribar a aquest punt, no?, de la tècnica estructural, això ens passa tots plegats. Quan estem vivint una situació com una mica complicada, estem molt més irascibles, més nerviosos, més enfadats, i ho acabem pagant, doncs, amb els companys de feina, amb els familiars, amb, bueno, amb la gent del nostre entorn, no?, la manera de contestar, sí, o reaccionar.
Sí. Com bé dic que el cos reacciona a un pensament positiu o negatiu, no només reacciona al nostre cos, sinó al del nostre entorn. provocant tot un seguit de aconteixements que porten cap a un col·lapse, no? Tots hem pogut veure que quan estem molt bé tot està genial i que quan estem malament tot és una...
Tot trontolla.
Tot trontolla. Quan estem molt bé podem ajudar qualsevol persona i quan estem malament no ens podem ajudar ni a nosaltres, no? I se'ns acumula la feina.
Doncs sí.
Doncs tindre pensaments positius cap als altres ens millorarà la vida, tot i que ho tinguem callat i jo per dins pensi aquella persona d'allà no m'agrada gens, ella conscientment no ho notarà, però el seu no conscient i el seu cos sí. I aquí està el consell.
Això ens pot ajudar molt amb aquestes festes de Nadal que dèiem al principi, no? Que és una època una mica complicada perquè hi ha moltes trobades familiars i d'amics, sí. I ens ho podem aplicar. Àlvar, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, perquè ens estaríem molt més temps compartint, sí, doncs, tot el que té a veure amb aquesta tècnica estructural. Si algú necessita més informació, ens ha passat el teu telèfon de contacte, si algú no li ha donat temps, doncs que ens truquin a la ràdio i li facilitarem amb molt de gust.
Moltíssimes gràcies, Mercè.
Unes molt bones festes i fins l'any que ve.
Bon dia. Igualment, gràcies.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.